Bon dia, els ànecs que van aparèixer morts al Fluvià van morir per botulisme.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Correcte. Se'ns ha confirmat el diagnòstic de que es tracta de botulisme tipus C, sense afectació humana, i que això seria el que ha provocat la mort dels ànecs com és conegut.
És el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Una notícia que va confirmar aquest mateix dijous Acció Climàtica al mateix consistori olotí. El botulisme és una malaltia que afecta els animals degut a condicions meteorològiques desfavorables. Els exemplars que van aparèixer morts fa uns dies es tracten d'un cas generalitzat a Catalunya, però poc comú a casa nostra, la Garrotxa. Tot plegat provocat per la falta d'oxigenació d'aigua i les altes temperatures dels darrers dies. Des de l'Ajuntament detallen que s'hauran de prendre accions en un futur proper. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest divendres 18 d'agost de 2023.
El dia en 4 minuts.
En política, el Consell Comarcal de la Garrotxa aprova el seu cartipàs. El nou govern, format per primera vegada a la història per un tripartit, estarà estructurat en 4 vicepresidències i simplificarà la seva estructura. L'ens comarcal seguirà governat per Santi Reixac. Besalú crea un punt de recollida d'emergència perquè els autocaravanistes puguin llançar-hi les deixalles. Ja hi ha hagut un total de 363 aportacions i molts turistes ja fan un ús dels contenidors per reciclar. En cultura, els joves i la Real seran els pilars del Festival Es Dansa. El festival, organitzat pel Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, celebrarà la seva 41a edició. El festival començarà el proper dilluns i acabarà el mateix diumenge. Els museus d'Olot celebren la bona rebuda de les activitats durant aquest estiu. El Museu de la Garrotxa és el més visitat gràcies al canvi sovint d'exposicions. Turistes arribats de França, Bèlgica o Holanda són el perfil més freqüent. El nucli antic celebra la seva festa el 26 d'agost. Amb aquesta celebració, els membres de l'Associació de Veïns volen reivindicar el barri, que segons ells és el cor de la ciutat. En esports parlarem de la Unió Esportiva Olot, que vol un bitllet per les semifinals de la Copa Catalunya. El Badalona Futur en serà el seu rival. El partit es jugarà demà dissabte a 8:15 PM a l'estadi municipal. I acabarem l'informatiu parlant del pilot de bici trial Martí Vayreda, que es mostra content amb la medalla de bronze al Mundial a Glasgow. El garrotxí assegura que és el primer campionat del món que ha gaudit de veritat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Comencem parlant en matèria política perquè amb la designació de la presidenta del Congrés i també del president del Senat, la política espanyola ha encetat un calendari incert en què el rei Felip VI tindrà un paper protagonista. La Constitució fixa ara que el monarca sigui l'encarregat de proposar un candidat a la investidura després de reunir-se amb tots els portaveus. Els embaladors de maletes de l'aeroport del Prat reben gairebé 200 multes en 18 mesos. Els Mossos d'Esquadra els sancionen per no tenir llicència, tot i que és un servei que va desaparèixer amb la pandèmia i que ara no ofereix cap empresa. En successos troben els cossos d'una dona i un home a Madrid i investiguen ara si és un crim masclista. Els veïns han alertat a la policia aquest dijous al migdia quan han sentit una olor molt forta que venia de l'habitatge. El foc de Tenerife ja supera les 3.700 hectàrees i es considera el més greu que hi ha hagut mai. El foc avança descontrolat i ha obligat a evacuar i confinar unes 7.500 persones dels 6 municipis diferents. En l'àmbit internacional, el foc és protagonista també al Canadà, on ja s'han evacuat 20.000 persones en la pitjor temporada d'incendis de la seva història. Més de 1.050 incendis estan arrasant al Canadà d'est a oest i més de la meitat estan descontrolats. I el gegant immobiliari xinès Evergrande es declara en fallida als Estats Units. Els problemes de l'empresa posen en relleu la creixent crisi del sector a la Xina, que amenaça el seu sistema financer.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest divendres no ens portarà cap canvi en el temps, sense cap ànim de variar. Per tant, temperatures semblants a les d'ahir, pocs núvols en general, potser algun de matiner cap a la costa, i a la tarda cap tempesta. Quin agost sense pluja, amb tanta sequera, sense tempestes. Això costa de passar, gairebé cada agost, o un sí o un no, acostuma a ser tempestuós, almenys algunes tardes. I això doncs va molt car aquest any, no hi ha manera que es presentin les tempestes. I de moment tampoc arribaran temperatures que hi van arribar fins als 35 graus a Vic, 34 a Olot, 32 a Gombrèn, al Ripollès, o la més alta, a la Baixa Garrotxa, 37 a Mieres. Avui seran semblant, màximes de 32 a 35 a l'interior, les més altes 36-37, i les matinades relativament fresques, encara al voltant de 15-16-17 graus a l'interior, al voltant de 20-22 a la costa, 12-13 a les valls del Pirineu. Tampoc canvia el temps aquest cap de setmana, ambient marcat per la calor. La temperatura dissabte puja lleugerament, però a partir de diumenge i dilluns farà una pujada molt més notable. Variabilitat dissabte, dia mig ennuvolat, no descartem al matí, estones de cel tapat cap a la costa i el prelitoral, amb una mica de vent de llevant, pot arribar a caure alguna gota, algun plogim aïllat, però aquesta possibilitat és baixa. I a la tarda farà sol a l'interior, però amb nuvolades al Pirineu també pot caure alguna gotellada al Ripollès, sense perspectiva de cap gran tempesta. La notícia, doncs, serà aquesta notable pujar les temperatures a partir de diumenge i sobretot dilluns, dimarts i dimecres de la setmana vinent, una punta de calor important. Podria ser una onada de calor forta.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 18 d'agost de 2023. Estan escoltant l'informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Olot. Comencem parlant dels ànecs, que han estat un dels protagonistes en les darreres setmanes a casa nostra. Si ho recorden, el 31 de juliol van aparèixer morts una vintena d'exemplars al Fluvià. I ara s'ha analitzat i s'ha descobert que van morir per botulisme. Així ho ha confirmat Acció Climàtica a l'Ajuntament d'Olot aquest mateix dijous. El botulisme és una malaltia que afecta els animals degut a condicions meteorològiques desfavorables. Els exemplars que van aparèixer morts fa uns dies es tracten d'un cas generalitzat arreu de Catalunya, en especial a les comarques gironines, però poc comú a la Garrotxa. Tot plegat provocat per la falta d'oxigenació d'aigua i les altes temperatures dels darrers dies. Des de l'Ajuntament detallen que s'hauran de prendre accions en un futur proper. Ens dona més detalls la Natàlia Moreno.
A finals de juliol van aparèixer 19 ànecs de coll verd morts al riu Fluvià, una imatge poc comuna a la zona i que va fer saltar les alarmes. En un primer moment, els agents rurals es van ocupar del cas i ja s'apuntava que la causa de la mort podria ser el botulisme. Així ho ha confirmat Acció Climàtica després d'obtenir els resultats extrets dels exemplars. El botulisme és un fet habitual a l'estiu en aigües que es mouen poc, un cas que a dia d'avui passa a les aigües del riu Fluvià. En declaracions a Olot Televisió i Ràdio Olot, el regidor de Medi Ambient, Isaac Cribillers, confirma el cas.
Se'ns ha confirmat el diagnòstic de què es tracta de botulisme tipus C, sense afectació humana, i que això seria el que ha provocat la mort dels ànecs com és conegut.
A les xarxes socials el cas va arribar de seguida i es va especular que la causa de la mort d'una vintena d'ànecs era causa de la contaminació de l'aigua. Els resultats han demostrat que no ha estat la causa. El que sí que ha provocat aquest fet és la falta d'aigua. En els darrers mesos no ha plogut en excés a Olot i les aigües del riu han quedat estancades. Cribillers diu que la solució és encomanar-se a la pluja.
Malauradament ens han d'encomanar a que plogui, i després, dintre dels propers anys, com és obligat a Olot i a tot el territori, hem de realitzar moltes accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic, perquè els baixos cabals d'aigua i les situacions d'alta temperatura són recurrents.
El regidor de Medi Ambient d'Olot també explica sobre el cas de la vintena d'ànecs morts per botulisme, que és un cas generalitzat arreu de Catalunya i era arribat a una zona on no ho era.
Generalitzant no es pot dir perquè s'han de donar certes condicions, però que és bastant habitual, o sigui, bastant habitual en el temps i en els últims anys. Hi ha registrats casos a tot el territori català dels últims anys, bastant habitualment. Per això que ens ha arribat a les nostres contrades amb unes condicions que poder no eren tan habituals i ja no sé si tan extremes com s'estan donant.
Des de l'Ajuntament d'Olot reconeixen que s'hauran d'aplicar mesures per evitar més casos de botulisme en exemplars del riu Fluvià i confien que les aigües del riu millorin gràcies a les pluges.
A Taife ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Daife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. El Consell Comarcal de la Garrotxa aprova el seu cartipàs. El nou govern, format per primera vegada a la història per un tripartit, estarà estructurat en 4 vicepresidències i simplificarà la seva estructura. Segons el seu president, Santi Arraixac, les primeres accions seran resoldre els problemes salarials dels treballadors de l'organisme i també la posada en marxa de la planta de triatge. Qui va assistir en aquest ple de constitució del cartipàs és el nostre company, Pere Obac.
El Consell Comarcal de la Garrotxa ha celebrat aquest dijous el ple del cartipàs. A banda de l'estrena dels nous consellers, la principal diferència respecte a l'anterior mandat és l'estructura del nou govern. Estarà basat en 4 vicepresidències que han de garantir la dedicació necessària en cada àrea alhora que simplifiquen l'estructura del Consell. Aquestes vicepresidències són Turisme i Desenvolupament, que estarà repartida entre Junts i Estimem les Planes. Serveis interns i gestió pressupostària i serveis a les persones i igualtat les gestionaran Junts i Esquerra. Finalment, Territori i Transició Energètica l'assumirà Junts de forma íntegra. Aquest serà el primer mandat en què el govern del Consell Comarcal estarà format per un tripartit i, segons el seu president, Santi Arraixac, la comunicació entre les parts serà clau per dur a terme els projectes.
Jo penso que hem fet aquestes 4 vicepresidències, aquests 4 grups, que d'aquí doncs, sorgeixen tots els altres problemes que hi ha doncs, a nivell de tota la comarca. El que hem de fer, jo crec que és treballar pel bé de la comarca i fer un equip de gent que jo em penso que m'hi sentiré molt bé.
Pel que fa a les primeres accions que volen dur a terme des del Consell, Reixac ho té clar.
Una de les primeres coses que hem de fer doncs, és també tenir un compromís en arreglar doncs, el tema salarial doncs, amb els treballadors del Consell. Això ja és un compromís que es va agafar, no? Que hem de mirar d'arreglar-ho, no? Perquè estem, doncs, està, les coses no estaven doncs, la manera que volrien que estessin. Aquesta ens hi posarem a treballar. Conselleria de Medi Ambient, evidentment, també és molt important, perquè tenim tot el de la planta de triatge.
En el ple del Consell Comarcal, Lluís Amat ha pres possessió del càrrec, ja que no va poder assistir al ple de Constitució. El proper ple ordinari del Consell Comarcal de la Garrotxa tindrà lloc el dia 6 de setembre, ja que no se'n va celebrar cap durant el passat juliol.
Del Consell Comarcal de la Garrotxa marxem cap a Besalú, perquè el municipi ha creat un punt de recollida d'emergència perquè els turistes que hi vagin amb autocaravana puguin llançar-hi les deixalles. Ja hi ha hagut un total de 363 aportacions i molts turistes ja fan un ús dels contenidors per reciclar. La idea està pensada per les autocaravanes i també per aquells turistes que s'instal·len als apartaments turístics, informa Júlia Roca.
Reciclar és una acció clau per reduir la contaminació del medi que ens envolta. Per això a Besalú s'ha creat un punt de recollida d'emergència destinat a les autocaravanes i als apartaments turístics. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament, permet a tots els turistes reciclar i dipositar les seves deixalles en uns contenidors mitjançant un codi QR. Això ens ho explica Germán Mas, el regidor de Turisme i Comerç.
Pues hem rebut un gran impacte de treball. Primer, per la facilitat que tenen els autocaravans de poder deixar les deixalles aquí. Segon, perquè han donat una gran informació amb uns plafons on es descriu i tenen uns QRs que els indiquen clarament com han de fer el procés. I tercer, perquè han tret una problemàtica que era molt important, que era els aparcaments turístics, la gent que venia, com que nosaltres fem recollida selectiva, no tenim containers.
Des del consistori asseguren haver tingut una molt bona resposta, ja que cada vegada són més els turistes que fan ús dels contenidors i opten per un poble més net i lliure de contaminació.
En 4 mesos hem tingut 363 aportacions per part de les autocaravanes, que són les que hi ha més, però després d'aparcaments turístics hem tingut 771 entrades. És un gran impacte i és una molt bona manera que hem pogut treballar i hem resolt un gran problema que teníem, el de la recollida de deixalles, tant pels apartaments turístics, perquè lògicament la gent no sap on ha de depositar-los, com per les autocaravanes i els furgonetes que ens aparquen aquí.
Iniciatives com aquesta fan que reciclar sigui més fàcil. Des del poble de Besalú, reciclar ja està sent tot un èxit.
En cultura, els joves i l'arrel seran els pilars del Festival És Dansa, el festival organitzat pel Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, celebrarà la seva 41a edició. Des de dilluns fins diumenge, Les Preses viurà desenes d'actuacions de dansa d'arrel de diversos països del món, com ara Moldàvia, Perú, Turquia, Uganda o Uruguai. També s'aposta aquest any per un festival on els més petits hi puguin participar.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
La dansa d'arrel tradicional se centra en una setmana a Les Preses. A partir de dilluns, grups de dansa de països d'arreu del món arribaran a la Garrotxa. El festival planteja dues experiències de cara al festival. La primera d'elles és un espectacle sensorial. La gent anirà a cegues fins a una ubicació secreta i allà assistirà a un espectacle de dansa amb els ulls tancats. Serà un espectacle precisament fet per una companyia convidada al festival i la gent haurà d'escoltar, més que no pas veure, en una coreografia dins del format habitual d'espectacles de dansa. L'altra experiència de Les Danses és la nit dedicada a Perú, amb un monogràfic dedicat a la marinera. Es tracta d'una cançó popular peruana que la gent aprendrà a Les Danses, però l'objectiu és que a partir de la marinera la gent conegui altres aspectes de la cultura peruana, com ara la gastronomia. Dona més detalls al festival la seva directora Núria Feixes.
Des de fa un parell d'anys o així, que des de Direcció General de Cultura Popular, juntament amb Fira Mediterrània, van impulsar el pla d'impuls a la dansa d'arrel tradicional, i per tant això ha fet que amb totes les accions que s'han fet hi hagi pues, moltes propostes, no? I molta activitat.
A banda de ser un certamen referent a la dansa tradicional, el Festival És Dansa també s'ha compromès a millorar la sostenibilitat des de fa uns anys. Ara aquest compromís es materialitzarà amb una auditoria ambiental que faran després del festival. Les entrades per l'Es Dansa ja estan disponibles al web esdansa.cat. De dansa passem als museus, en aquest cas als museus d'Olot, que celebren la bona rebuda de les activitats durant aquest estiu. El Museu de la Garrotxa és el més visitat gràcies al canvi sovint d'exposicions. Turistes arribats a França, Bèlgica o Holanda són el perfil més freqüent durant aquestes dates als diferents museus. Activitats com l'Aprenent estan tenint una gran demanda.
L'informatiu del migdia.
Durant aquesta època d'estiu, Olot es converteix en un atractiu turístic, en concret gràcies als seus museus que són visitats per gent d'arreu del món. Durant aquests mesos, persones arribades de Regne Unit, França o Bèlgica visiten els tres museus de la ciutat, el Museu de la Garrotxa, el Museu dels Sants i el de Can Trinxeria. Un públic divers, però en gran part familiar, i que té interès sobretot per l'art cristià, ja sigui imatgeria religiosa o civil. El gran públic prové de les comarques de Barcelona i de fora de Catalunya, aquest any en especial de la Comunitat Valenciana. Ho explica la directora dels Museus d'Olot, Montse Mallol.
Tant el Museu de la Garrotxa com els altres, Can Trinxeria i Museu dels Sants, molt gent, persones que venen de Barcelona i de les comarques de Barcelona i resta de Catalunya. Val? Però bàsicament Barcelona i comarques de la província de Barcelona. D'acord? I aleshores després de la resta d'Espanya és molt variat. Aquest any, curiosament, m'ho comentaven els meus companys, els d'atenció al públic, que ha vingut molta gent de València. En els tres museus, moltíssima. Però després n'hi ha també doncs, que venen de Burgos, de Salamanca, de Madrid, és a dir, que és una mica una d'Extremadura.
A banda del turisme nacional i internacional, la bona notícia pels museus d'Olot és la gran acollida que han tingut activitats com l'Aprenent. Basada en la realitat virtual, no només ha estat una idea pensada pels més joves, sinó que també ha cridat l'atenció a públic més gran. Mallol diu que és un dels grans exemples que demostren que els museus són un atractiu pels turistes.
S'apunten i reserven l'activitat als joves, però sempre venen acompanyats d'algun adult, que poden ser els pares, que poden ser germans grans o que poden ser els avis, i aleshores què passa? Els adults normalment diuen, venen pensant, bueno, això ho fan els joves perquè això és per joves i jo no ho faig, però com que veuen que és molt atractiu, que és molt divertit i que és fàcil, ho acaben fent tots. Llavors, per tant, el ventall d'edats de gent que està fent l'Aprenent és molt, molt ampli.
Els tres museus d'Olot han rebut desenes de visites durant aquests últims mesos i des de la direcció confien que en aquesta recta final d'estiu es pugui tancar una temporada de bons números de visitants. I abans dels esports, parlem del nucli antic que celebra la seva festa el 26 d'agost. Amb aquesta celebració, els membres de l'Associació de Veïns volen reivindicar el barri, que segons ells és el cor de la ciutat. En el programa hi ha molta música i també una cercavila que ha de deixar a tothom ben bocabadat.
Fa 25 anys que es va iniciar la celebració de la festa major del nucli antic, tal com expliquen membres de l'Associació de Veïns. L'objectiu d'aquesta festa va ser crear una tradició pròpia, ja que altres barris d'Olot ja comptaven amb les seves festes, però el nucli antic no. En els seus primers temps, aquesta festa de barri se centrava en un sopar popular i en el Ball del Santonegro, una figura emblemàtica de la faràndula local. Enguany, la festa se celebrarà el dissabte 26 d'agost i començarà amb una iniciativa anomenada El Barri que Imagino. Seguidament, una cercavila que, segons el membre de l'Associació de Veïns, Joan Pujol, serà espectacular.
Hi actuarà la primera una batucada d'aquí Olot, que se'n diu Rebenta Timbals, Rebenta Timbals. Després hi passarem els capgrossos de l'Orfeó, després hi anirà el Santonegro, després volem que hi vagi una orquestra, l'orquestra Osona, que ja és tradicional en la nostra festa, després el drac i el conill i el pollastre d'aquí del Carme, i volem que hi participi, i hi participarà segur, el porc i el xai.
I en Clam, no? També,
Clam, sí. La fada i en Racing Team, que serà espectacular.
A més d'organitzar la festa del nucli antic, l'Associació de Veïns també està involucrada en l'organització d'actes per la Marató de TV3. Tot i això, lamenten la falta de socis dins la Junta i fan una crida al jovent del barri per garantir un relleu generacional.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
La Unió Esportiva Olot vol un bitllet per les semifinals de la Copa Catalunya. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
El Badalona Futur, que ha eliminat el Sabadell, és el pròxim rival dels olotins. El partit es jugarà a l'estadi municipal aquest dissabte, 7:45 del vespre. L'Olot jugarà 3 dies després de derrotar la Unió Esportiva Figueres en el primer torneig benèfic TEA, informa Guillem Guardiola.
La Unió Esportiva Olot busca aquest dissabte un bitllet per a les semifinals de la Copa Catalunya davant el Badalona Futur. L'entrenador dels olotins, Pedro Dolera, ja ha demostrat que és una competició que se la pren seriosament. L'Olot tindrà davant un rival molt difícil, el Badalona Futur, que ha eliminat el Sabadell de Primera Federació. Dolera no se'n fia ni un pèl.
És un partit complicat, ve d'eliminar el Sabadell, que aquí a casa ja vam veure que no ens va donar pràcticament cap opció a nosaltres, amb la qual li ha fet 3 gols, diu molt d'ells i bueno, veurem a veure com, si són capaços de fer-lo mal.
Els olotins venen de guanyar el Figueres per 0-2 en la primera edició del torneig benèfic TEA. Dolera continuarà donant minuts als més joves per anar introduint els conceptes nous. Una de les claus, robar la pilota i sortir de pressa al contraatac.
Bueno, és un equip, molt bons en bola, vull dir, tècnicament és un equip de molt de nivell, jugadors que no perden fàcilment, amb la qual costa molt treballar la bola, després són un equip molt vertical, amb molta velocitat a dalt i molt bon joc aeri amb tema d'estratègia, amb la qual cosa, vull dir, et diu que això són situacions que et compliquen.
La Unió Esportiva Olot jugarà aquest partit contra el Badalona Futur amb una plantilla que no està tancada del tot. Dolera ja ha demanat una mica més d'explosivitat a la zona d'atac amb la incorporació d'un extrem i un lateral. De moment, però, s'haurà de conformar amb el bloc actual. El partit començarà a 7:45 del vespre a l'estadi municipal d'Olot.
De futbol passem a parlar de bicitrial perquè el pilot garrotxí Martí Vayreda es mostra content amb la medalla de bronze aconseguida al Mundial a Glasgow. El garrotxí assegura que és el primer campionat del món en què ha gaudit de veritat. Vayreda reconeix que al final de la competició no sabia que havia entrat al podi, tot i estar molt satisfet de la seva actuació.
Després d'una temporada difícil i encara amb la lesió al menisc, el pilot Martí Vayreda s'ha alçat com el tercer millor pilot de bicitrial del planeta al Campionat del Món a Glasgow. Sota la pluja, el garrotxí ha sigut l'espanyol més destacat i ha brillat en la cita més important de l'any. Vayreda confessa que és el primer mundial que gaudeix de veritat.
I vaig aconseguir disfrutar de la final, és la primera final d'un Campionat del Món que disfruto, i bueno, el resultat a més es veurà recompensat, no? Vull dir, jo a l'acabar l'última zona jo no sabia que havia fet la medalla, no sabia com anàvem, i jo ja estava molt content en com ho havia fet, i bueno, quan em van dir que havia tingut medalla, doncs no, encara més, perquè això es va veure premiat.
El pilot Martí Vayreda assegura que el treball psicològic ha sigut una part clau per obtenir aquest èxit, un treball que ja ha donat els seus fruits en les primeres dues copes del món que ha disputat fins ara. Vayreda destaca la importància d'aquesta medalla de bronze.
Però el Campionat del Món, com que és la cursa de l'any, o sigui, té quasi més importància doncs, tenir una medalla al Campionat del Món que guanyar la Copa del Món, per dir-te alguna cosa, no? Que no hauria de ser així perquè al final has de ser molt més constant i aconseguir un molt millor resultat per guanyar la Copa del Món, però és així, és perquè li donem aquesta importància a tots plegats i perquè realment la té.
El pilot Martí Vayreda, tercer del món al Mundial a Glasgow, s'ha hagut d'enfrontar una competència molt dura i ha acabat finalment darrere l'alemany Oliver Wittmann, subcampió, i darrere l'anglès Jack Carty, 6 vegades campió del món. La temporada no s'acaba aquí ni molt menys perquè ara el Garrotxí vol fer un bon paper a la Copa del Món de Dinamarca abans de les festes d'altura i intentar entrar a la final del Campionat Europeu.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Radiolot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Radiolot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest divendres 18 d'agost de 2023. Recordin l'actualitat més pròxima a través del portal web garrotxadigital.cat i a les seves xarxes socials, tant a Instagram, Twitter com Facebook. Els serveis informatius de Ràdio Olot tornem a partir de les 3 amb els butlletins horaris habituals d'aquesta casa. Gràcies un dia més per la seva confiança i que acabin de passar un molt bon divendres. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.